Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, rejuvenir el cervell amb cultura. La metgessa i neurocientífica Rosa Casafont assegura que la ment és una entitat complexa, configurada per múltiples processos, com pensar, sentir, percebre i integrar percepcions. Ens permet motivar-nos, comportar-nos, dormir i somiar. Gràcies a ella podem parar atenció, ser conscients, autoconscients, prendre decisions, etc. Partint d'aquesta afirmació, ja només la intuïció ens hauria de portar a pensar que qualsevol cosa que enriqueixi la ment és un punt a favor que tenim per assegurar la seva supervivència. I aquí és on entra en joc la cultura. El nostre convidat d'avui, el doctor David Bueno, ens presenta el seu llibre Trenca-t'hi el cap, que ha publicat Destino. La cultura com a motor de la reevolució cerebral, on diu: el cervell humà està programat per rebre històries, relats de qualsevol mena, per escoltar-los, gaudir-los, viure'ls, transmetre'ls, i tant la capacitat de construir relats com el seu contingut formen part indissociable de la cultura. És una evidència que l'esforç que suposa per al cervell el fet de crear i d'absorbir creacions fa de generador d'estímuls d'ell mateix. Continua dient David Bueno al seu llibre: les històries exerceixen un magnetisme especial, tenen un poder d'atracció pràcticament insuperable, tant si prenen forma oral com escrita, com si les transmetem a través de l'art, la música o els moviments, els relats ens recorden des del present de cadascú el passat individual i col·lectiu d'on provenim, més enllà de la nostra efímera vida. La cultura dels relats escrits, pintats, representats, musicats, es transforma en vitamines pel cervell. Segons David Bueno, un cervell cultivat és un cervell rejuvenit i amb més capacitat per imaginar futurs i atenyar-los, la qual cosa va lligada al passat, a la creativitat, a l'autoconsciència i al lliure albir. Cultura per rejuvenir, rejuvenir per realliberar i realliberar per reevolucionar. Avui a l'ofici de viure, rejuvenir el cervell amb cultura.
Sigmund Freud. La missió principal de la cultura, la seva veritable raó de ser, és la de defensar-nos contra la natura.
Hola, sóc la doctora Rosa Casafont i Vilà, llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona i formada en Neurociències a la Universitat de Barcelona. Soc la creadora del mètode TABIT, orientat a la reestructuració cognitiva i a la gestió emocional i de comportament. Formo part de l'equip docent de diferents màsters i postgraus universitaris i soc escriptora i formadora a diferents àmbits: sanitari, educatiu i social, formant a docents, famílies i professionals de qualsevol disciplina. Sobre el tema d'avui, de si la cultura rejuveneix el cervell i si l'entenem referida tant al conjunt de coneixements, creences, que no són altra cosa que un conjunt de pensaments que considerem certs, referida a pautes de conducta o a la capacitat creativa o al bon gust per les arts, la cultura, sens dubte, canvia el cervell, perquè el cervell és plàstic, canvia amb cada experiència. I a més, l'ambient, l'entorn en el que vivim, impregnat per la cultura, és un dels factors més importants responsable del canvi de la funció i regulació dels nostres gens, dels canvis epigenètics. Des de la nostra arribada al món, aprenem per imitació, atenció compartida i empatia, de tal manera que tenim una gran responsabilitat com a referents, perquè té molta més força l'exemple que les regles. Si bé les creences i pràctiques en determinades cultures poden utilitzar-se com a mecanismes de control social, i això s'ha de tenir present, l'hem d'associar a la llibertat i progrés, perquè és el canal que permet transmetre el coneixement per construir.
L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana.
Avui a l'Ofici de Viure parlem amb el doctor David Bueno, rejuvenir el cervell amb cultura. David Bueno, benvingut. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola.
A partir de Trenca-t'hi el cap, un que ha publicat Destino, la cultura com a motor de la revolució cerebral. També acaba de publicar, ha coincidit, la sortida a les llibreries amb 100 coses que cal saber sobre el cervell, neurones, connexions, gens i pensaments, que ha publicat Cossetània. Trenca-t'hi el cap, la cultura com a motor de la revolució cerebral. Clar, el primer que sobta és que és un assaig com agosarat, no? I creatiu, també. Com se li va acudir la idea al doctor Bueno?
Mira, la idea va sorgir, com acostuma a passar, una mica com per casualitat gairebé. Que, de fet, no és casualitat. Les casualitats no acostumen a existir. Clar, jo fa molts anys que em dedico a pensar, a treballar, a fer recerca sobre neurociència, i aquests darrers anys sobre com aplicar els coneixements que tenim en neurociència al món de l'educació, el que en diem la neuroeducació. Clar, això em porta a pensar, sobretot en l'època d'infantesa, d'adolescència, de joventut, amb tota la plasticitat del cervell, com anem aprenent, què ens motiva, què no ens motiva, com queda més ben implantat. Aquí la cultura hi és darrere. De fet, ensenyem per una tradició cultural, ensenyem unes coses on podríem ensenyar unes altres. Però sigui com sigui, tot allò que nosaltres estem ensenyant, o que estem aprenent, condiciona no només com ens comportem i com ens percebem, sinó la mateixa estructura neuronal del cervell. Clar, en funció d'això, hi ha unes característiques determinades del cervell juvenil, que són especialment interessants, que es poden conservar tota la vida, però que juguen a dos cavalls. Un cavall és l'experiència, l'altre és la capacitat de ser flexibles, i això em va portar a veure que podia integrar aquests conceptes amb un que fos, que per mi és realment potent, que és que, en certa manera, podem nosaltres ser no només protagonistes, sinó directors del nostre destí cerebral, però hem de saber què és el que està passant a dins per poder decidir quin camí volem prendre. I a partir d'aquí va anar naixent tot aquest assaig, que està basat en dades científiques, però, esclar, com qualsevol assaig, a partir de les dades científiques fa un pas més enllà per proposar una sèrie de coses que crec, per mi, si més no, que val la pena tenir en compte.
I és una, no és, o sigui, ja aviso que no és un totxo, que és molt amè, molt pedagògic, molt clar, per tot el públic. I aquí hi ha hagut un esforç de pedagogia.
Suposo que sí. Passa que a mi, honestament, no m'haig de esforçar. Tal com parlo, la gent que em coneixen diuen tal com parles, escrius. I bueno, em van sortint les coses d'aquesta manera. Fa molts anys ja que escric. Ja porto una vintena de llibres fets i molts anys fent classes a la universitat i en altres àmbits. La qual cosa fa que, ni que sigui per deformació professional, he anat adaptant doncs, un to de llenguatge que vaja, a mi m'agradaria pensar que és comprensible per qualsevol persona que tingui un cert interès per llegir sobre aquests temes.
Fa uns 450.000 anys, llegim a Trenca-t'hi el cap, els Homo erectus van fer una trobada espectacular. Van descobrir la utilitat del foc. I això va donar un impuls impressionant a l'evolució del nostre llinatge. Però també va permetre un altre efecte crucial, gaudir dels focs de camp. El foc actua de nucli aglutinador, de centre de l'activitat social, on es poden compartir no només aliments i eines, sinó també companyonia per afermar les relacions socials. I explicar i compartir històries i experiències permet afermar aquestes relacions, unes activitats que són indispensables per generar, assimilar i transmetre cultura. Ens ha sorprès molt i he trobat molt bonic aquest fragment relacionat amb el foc, perquè sabíem que el foc, evidentment, va tenir un gran valor pel progrés de la humanitat, però potser no se'ns havia acudit que fos per la cultura.
És un dels tres grans factors del foc. Un és que espanta les feres, per tant es pot dormir molt més tranquil i molt més a gust al costat d'un foc. L'altre és que permet coure els aliments, i sembla que no, però això té una importància cabdal pel cervell. Els aliments cuits necessiten d'un intestí més curt,
sí,
per ser assimilats.
Sí, també m'ha cridat l'atenció. És a dir, que menjar... Perquè aquí hi ha aquest dilema, no?, sempre entre fins a quin punt som carnívors o no.
Som, sí, omnívors, mengem omnívors. De tot.
Però la carn també. Carn també.
També. Eh? Sí, sí, a ser més no, al nostre llinatge evolutiu, sí. Sí. Sí, sí, sí. Però el fet de menjar-la cuita permet escurçar els intestins, la qual cosa deixa més sang disponible per la resta del cos, bàsicament pel cervell. Això el que permet és tenir un cervell més gros. El cervell és...
Sí, perdó, per la pregunta molt periodística. O sigui, gràcies al consum de carn, els nostres avantpassats van poder fer anar més i millor el cervell?
És un dels motius, sí. Mm. Sí, sí, gràcies al consum de carn cuita.
Cuita, sí, cuita, amb el foc.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. I si fos crua no hagués canviat gran cosa, el fet de fer-la cuita. I després el tercer factor, que és aquest, el de poder-nos explicar històries, que això té un rerefons que va sorprendre molt quan es va postular per primer cop ja fa unes quantes dècades. Ja fa molt temps que s'estudia quin és l'origen evolutiu del llenguatge humà. Perquè en algun moment donat de la nostra història passada va haver-hi algun factor dins l'evolució que va propiciar que desenvolupéssim o desenvolupessin els nostres avantpassats un llenguatge cada cop més complex. El que s'havia dit tradicionalment era que per poder fer eines complexes cal poder explicar com es fa aquesta eina i per això cal un llenguatge mínimament elaborat. O per anar a caçar cal organitzar el grup de caçadors i per això cal comunicar-se una sèrie d'idees, de pensaments. Probablement això sigui cert, però és un efecte secundari. El que s'ha vist és que el llenguatge té un altre factor, que és que permet estabilitzar els grups socials. En tots els primats, des dels ximpanzés fins a nosaltres, la mida del grup social en què es mouen depèn de l'estona que passen amanyagant-se els uns als altres. Amanyagant-se vol dir tocant-se, acariciant-se, desparasitant-se, traient-se polls i puces. Aquest contacte físic el fa de nucli aglutinador del grup perquè es reconeguin entre ells i comparteixin la seva pròpia existència. En un grup de ximpanzés, format per uns 20 o 25 individus, han de passar aproximadament el 10% del temps que estan desperts amanyagant-se. Si tu experimentalment no deixes que es toquin, el grup es disgrega. No sabem com eren els grups d'Homo erectus o d'Homo habilis, perquè no en queda cap de viu, però sí per les restes fòssils sabem que havien de ser uns grups d'unes 50-60 individus, i aquests grups havien de passar al voltant del 20-30% del temps amanyagant-se. La nostra espècie, l'Homo sapiens, el grup estàndard es considera que és d'unes 300 persones. No són les societats actuals, que són molt més grans i complexes, però sí que pels grups que hi havia al Paleolític, els que anaven amunt i avall fent de caçadors i recol·lectors, eren uns 200-300 individus. Per mantenir el grup cohesionat, faria falta estar més del 50% de les hores que estem desperts tocant-nos els uns als altres. Això és impossible. Quan buscaríem menjar, quan faríem altres activitats. Aleshores, s'ha vist que el fet d'explicar i escoltar històries activa les mateixes zones cerebrals que quan ens estem amanyagant els uns als altres. És a dir, vindria a ser una mena d'amanyagament, d'empolenament mental que podem fer mentre fem altres activitats.
O sigui, són històries però que ens expliquem o històries que consumim? Perquè, a veure, tots d'històries en consumim a través de la ficció, de les novel·les, de les sèries, de les pel·lícules. No estem parlant d'aquestes històries. O sí, o dels relats, de les converses.
També. Són converses sense una transcendència especial. Allò típic de preguntar amb el veí quin temps fa avui, aquest tipus de converses són les que més cohesionen un grup. Nosaltres ho hem convertit en històries, en pel·lícules, en novel·les, però abans que hi hagués aquest tipus de llenguatge, llenguatge escrit o el filmat, era llenguatge oral. Les tafaneries que s'explicaven
sí, també,
els uns als altres.
És que és molt curiós. O sigui, a veure si ho he entès bé. Si amb el veí parlem d'una tafaneria, d'un altre veí, pel nostre cervell és com si ens estiguéssim amanyagant?
és com si ens estiguéssim amanyegant, i és més important que explicar-li una cosa important que es va decidir a la reunió de veïns d'abans d'ahir.
Que bo.
És molt més important pel cervell, posa molta més atenció, l'influeix molt més i aferma molt més el vincle entre aquestes dues persones.
També m'ha cridat molt l'atenció la relació amb el passat, amb el temps passat, amb quan vam començar a elaborar, a poder projectar-nos en el futur i poder també recordar el passat. La veritat és que és com sorprenent, perquè una de les coses que m'ha cridat l'atenció del Trenca-t'hi el cap és quan fa referència precisament a la incapacitat que han tingut altres espècies de projectar-se en el futur i com els ha influït això a l'hora de caçar i de preparar els estris de caça.
Sí. Mira, s'ha vist que quan imaginem el futur estem utilitzant les mateixes xarxes neuronals que recorden el passat, però combinant-les d'una manera novedosa i creativa. Imaginar és recordar el passat de manera distorsionada, en altres paraules. Som l'única espècie que som realment creatius, que podem veure patrons en situacions on no són evidents. De fet, ser creatiu és veure patrons en situacions que no són evidents. Sempre poso un exemple. Els nens tenen una creativitat desbordant. De fet, l'anem perdent a mesura que ens anem fent grans, no? Però allò de donar, que es fa a moltes escoles, una capsa amb 50 botons perquè els classifiquin, això és creativitat, perquè els botons són botons, però hi ha uns patrons ocults. La forma, el número de traus que tenen, el color, la mida... Clar, el fet de poder veure aquests patrons, això és creativitat. Doncs combinant aquestes idees que no són evidents amb tot el nostre passat, això és el que ens permet imaginar el futur. I això el que permet també és anticipar-nos a aquest futur, que és l'aspecte que com a espècie tenim també en exclusiva. Això es nota molt, per exemple, amb les eines que s'utilitzen. Els ximpanzés, clar, me refereixo molt als ximpanzés perquè són els parents vius més propers que ens queden a la natura, no? Però els ximpanzés en estat salvatge també utilitzen algunes eines. No les fabriquen com a tals, però sí que agafen pals, els hi treuen les fulles i les fan servir per agafar formigues de dins d'un formiguer. Quan han acabat de menjar d'un formiguer, no s'emporten el pal, se'n van. I si troben un altre formiguer, han de buscar un altre pal, tornar-lo a pelar perquè pugui una altra vegada entrar dins el formiguer. Clar, això és que no anticipen el futur, no saben que allò els tornarà a fer falta. Tots els homínids d'aquesta constància, que fabricaven ja eines, l'Homo erectus és un d'ells, l'Homo habilis, tots fabricaven les eines en el lloc on hi havia les pedres més útils per fer-les i se les enduien amb ells, perquè sabien que tard o d'hora els tornarien a fer falta. Això és aquesta capacitat d'imaginar que el futur serà una mica com el passat, però no exactament igual.
Estem conversant avui amb David Bueno a partir del seu últim llibre, Trenca-t'hi el cap, que ha publicat Destino. Estem en un programa a l'Ofici de Viure, que el doctor Bueno coneix bé, perquè va participar amb nosaltres a la primera temporada de TV3. Podeu recuperar els programes a TV3 a la carta, i allí surt a diferents programes, com sempre, il·lustrant-nos amb aquesta claredat i pedagogia i simpatia, no? I recordo, clar, que nosaltres sempre hem parlat de viure al present, no? O sigui, en l'Ofici de Viure, quan parlem de tradicions orientals i de per què la nostra societat, de vegades, és una mica ansiosa, diguem-ne, i perquè moltes vegades crea pors col·lectives també, que de vegades són estèrils, tot i que sempre remarquem la importància, evidentment, de prevenir, no? Però de vegades en fem un gra massa. Un dels motius que donem i que donen molts dels mestres, també budistes, que ens acompanyen, és que ens anticipem massa al futur, que estem massa al futur i que vivim poc al present, no? En aquest sentit ho dic per fer un contrapunt també, perquè llegint el llibre vaig pensar, mira, doncs jo aquí li preguntaria a en David Bueno què en pensa del fet que potser en fem un gra massa de projectar-nos en el futur, amb tot el que això comporta.
Per cert, deixa'm que et demani una cosa, no em diguis doctor Bueno, digue'm David.
D'acord, perdona, sí.
Em sento molt, molt més còmode.
Però saps, David, doncs, que hi ha col·legues teus que sí que que insisteixen en que se'ls digui doctors.
Sí.
Aquí cada persona és un món, cada doctor és un món.
Exacte, cada persona és un món, però jo em sento molt més còmode de tu a tu en la proximitat.
Molt bé. Doncs sí, no? És a dir, què passa amb aquestes pors malaltisses del futur?
A veure, nosaltres som una espècie amb això molt, molt peculiar, perquè recordem el passat i el podem abocar a consciència, podem abocar qualsevol record del nostre passat a voluntat, també els dolorosos, no només els positius, els podem projectar cap al futur, i com a instint biològic, això sí, com qualsevol altra espècie, tenim l'instint de supervivència. Tots aquells records que són agradables són molt importants, però són records de situacions que no s'han posat en risc la nostra supervivència. En canvi, tots els records que són dolorosos, siguin viscuts en primera persona o siguin explicats a través de les històries, són aquells records que, per algun motiu, poden haver posat en risc o la nostra supervivència o la d'algun parent nostre o d'algun avantpassat nostre. Pel mateix instint de supervivència, quan ens projectem cap al futur, quan imaginem el futur, tenim la tendència a valorar molt més els records negatius, perquè ens arrisquen més, que no pas els positius, que si són, doncs ja està bé qui siguin, però no afavoriran que sobrevisquem si ens anticipem massa amb ells. Per això tenim la tendència a veure les coses més negres del que realment són. De tota manera, hi ha persones de tota mena. Vull dir, una de les funcions del cervell és aprendre de l'entorn per anticipar-se al futur. D'aquesta anticipació del futur, el que implica és que quan arriba qualsevol situació nova, nosaltres la puguem veure venir en un cert temps per anticipar-nos, per, bueno, si és una amenaça, fugir, si és una oportunitat, aprofitar-la. De tota manera, hi ha persones que davant d'aquesta anticipació acostumen a respondre gairebé sempre a través de la por. I sigui quina sigui la situació que s'estigui produint, el primer és l'alarmisme. Hi ha persones que reaccionen més habitualment a través de la curiositat. Primer examinem-ho. És una amenaça? Ja està bé que ens protegim, però si no ho és, no cal que en fem un gramassa. I això ho anem adquirint a través dels nostres aprenentatges. Depèn molt de com han sigut les experiències que hem viscut, especialment a la infantesa, adolescència, de com ens han transmès qualsevol tipus d'experiència, de la cultura mateixa on vivim. I aquí hi ha potser una de les diferències entre la cultura occidental i la cultura oriental, que és el que feies referència al principi d'aquesta pregunta. La cultura oriental està molt més anclada en el present, com a eix entre el passat i el futur, i la cultura occidental tendeix molt més a projectar-se cap al futur. De fet, per això, a nivell tecnològic, els últims avenços, aquests últims segles, hi ha hagut més avenços a la cultura occidental que a l'oriental, perquè tenim més tendència. I amb això què podrem fer en comptes de, amb el que tenim ja ara, com podem viure? Clar, jo no sabria dir quina de les dues visions del món és millor, perquè no hi ha un millor.
Exacte,
senzillament no. Són diferents, cadascun ha resultat útil en el seu context cultural, però jo penso que l'important és que les dues no només que es poden enriquir, sinó que s'han d'enriquir. Aquesta, de fet, és una de les tesis, sense parlar de cultura oriental i occidental de forma explícita, però una de les tesis d'aquest assaig és venim d'un passat, tenim uns records, ens podem projectar cap al futur, però el moment clau és el present. És en aquest present que nosaltres podem decidir què en fem del passat i què en volem fer del nostre futur.
David Bueno. La cultura sorgeix o és conseqüència de la ment humana, i la ment humana depèn de la cultura.
La cultura, com el cervell, escriu David Bueno, no és estàtica, sinó dinàmica. Ve del passat, actua sobre el present i el modifica, i això incideix en el futur. De manera anàloga, el cervell de cadascú ve del seu passat i, en funció de les connexions que estableixen les seves neurones, actua sobre el present. Què vol dir que el nostre cervell ve del nostre passat? Que li hem anat incorporant informació?
Sí, això té a veure amb la manera que té el cervell d'emmagatzemar tot el que anem aprenent en la nostra vida. No deixem d'aprendre mai coses. Molts dies no ens n'adonem que hem après coses, però és que cada dia hi ha elements que hem de recordar o perquè els hem assimilat conscientment o de les experiències que en aquell moment potser ens han passat desapercebudes, però que els mecanismes de control del cervell han identificat que val la pena recordar alguna coseta. La qüestió és que tot el que recordem queda emmagatzemat dins el cervell en connexions entre les neurones. Vol dir que qualsevol aprenentatge, qualsevol experiència, canvia físicament com és el cervell. No són grans canvis, a no ser que hi hagi un trauma sever, no són grans canvis, són suaus però acumulatius. De manera que el cervell que teníem fa 5 anys és el mateix que tenim ara. De fet, el que teníem ahir no és el mateix que el que tenim avui, però per mirar canvis amb una mica més d'entitat, el que teníem fa 5 anys és el mateix que tenim ara. Per això percebem l'entorn d'una manera lleugerament diferent. Per això ens percebem a nosaltres mateixos d'una manera lleugerament diferent. Per tant, la cultura, que és el que genera un ambient determinat al nostre voltant i que prioritza uns tipus d'aprenentatges o uns altres, està influint en la construcció d'un cervell, un cervell que al mateix temps genera cultura. Mm. És com un cercle viciós que es va retroalimentant, a no ser que hi hagi algun aspecte que decidim individualment o col·lectivament que ja no ens acaba de convèncer i decidim canviar la cultura per canviar el cervell, perquè el que no podem és canviar el cervell sense canviar la cultura.
Molta atenció, escriu en David Bueno, perquè una cultura que no promogui, per exemple, la cerca de novetats o el control de les funcions executives i que se centri molt especialment en el passat sense possibilitat de canvi, pot actuar en sentit contrari. Un mateix aliatge pot servir per bastir un pont o per fer una gàbia. Un excés de cultura faria una gàbia, per tant?
Un excés de cultura sense capacitat de cercar novetats, sense flexibilitat cognitiva, que és el que en diem. La flexibilitat cognitiva és la capacitat d'anar de veure diferents possibles futurs per decidir quin ens interessa més, o de canviar d'una via de pensament a una altra quan veiem que una via se'ns està esgotant, en comptes d'esperar que se'ns esgoti del tot i quedar encallats, doncs ja anem saltant a una altra. Clar, un excés de cultura sense reflexivitat, sense capacitat de decisió, sense capacitat d'analitzar cap on volem que ens porti, el que fa és posar-nos unes cotilles. És una gàbia. Una cultura que estimula al mateix temps aquest desig de continuar trencant els nostres límits, de continuar creixent, però no perquè algú ens imposa aquests elements culturals, sinó perquè nosaltres els volem anar adquirint de manera voluntària i conscient, i per tant que podem anar dirigint cap on volem anar nosaltres, és tot el contrari, és una cultura realliberadora o alliberadora, que és la que fa d'aquest pont entre el nostre passat, o aquesta metàfora que jo utilitzo, és la que fa de pont entre el nostre passat i el futur cap al qual volem anar.
Hi ha un moment en què el tercer capítol diu l'efecte de l'obediència disminueix o anul·la la capacitat de prendre decisions lliures basades en el raciocini propi. L'efecte de l'obediència.
És un efecte molt, molt poderós. Es coneix a nivell científic, a nivell d'estudis de psicologia des dels anys 50, del segle passat, del 1950, es van fer uns estudis en els quals es veia que les persones som capaces de fer autèntiques atrocitats simplement obeint a una persona que considerem un líder o una jerarquia que s'ha establert per algun moment donat i considerem que aquella persona està per damunt nostre dins d'aquesta jerarquia. I més recentment, estudiant com s'activa el cervell, s'ha vist que el que succeeix és que s'anulen els circuits de reflexivitat. Quan fem cas a algú que considerem que està per sobre nostre, entre cometes el per sobre, que mana més que nosaltres dins la jerarquia en la qual estem, s'anulen els circuits de crítica i de reflexivitat.
Que són... O sigui, els tenim a l'escorça prefrontal?
Sí, correcte. Els tenim a la part frontal del cervell, a l'escorça frontal i prefrontal, i formen part d'aquestes funcions executives, que per mi és un punt clau de la humanitat. perquè, de fet, bona part d'aquestes funcions executives són pràcticament exclusives de la nostra espècie.
Què són? La joia de la corona del nostre cervell?
És la joia de la corona del nostre cervell, sí, sí. És el que ens permet planificar futurs, és el que ens permet reflexionar sobre aquests futurs, buscant pros i contres, és el que ens permet decidir, basant-nos en aquestes reflexions que fem. Qualsevol decisió que prenem sempre té components emocionals, que són impulsius, però, a més, si hi hem reflexionat i podem afegir també elements reflexius a les decisions que prenem. I l'altre aspecte molt important és que és la zona del cervell que ens permet adequar el nostre comportament per poder assolir les fites que ens hem marcat, el futur que nosaltres mateixos ens hem traçat. Sense aquesta capacitat d'autocontrol seríem purament impulsius, que és el que succeeix amb tots els altres animals.
Confuci. Les persones es distingeixen menys per les seves qualitats naturals que per la cultura que elles mateixes es proporcionen.
Rejuvenir el cervell amb cultura avui a partir del llibre Trenca-t'hi el cap, de David Bueno. Hem començat el programa escoltant la doctora Rosa Casafont, a la qual li hem preguntat quina és la influència de la música sobre el cervell.
Un dels processos de creació que realitzem dins el nostre cervell s'anomena música. A través del sentit auditiu rebem una informació vibratòria que es transforma en impulsos nerviosos i en les estructures del cervell es processen, descodifiquen i reconeixem i interpretem com música. Basant-se en els seus estudis sobre el cervell en relació a la música, Daniel Levitin, neurocientífic i psicòleg cognitiu, assenyala que les nostres estructures cerebrals intervenen massivament quan l'escoltem, però sobretot quan l'interpretem. Quan estem tocant un instrument, activem pràcticament la totalitat del cervell, fent que contribueixi a la millora del sistema d'atenció i a la intel·ligència global. Stefan Kolz, professor a Berlín de la psicologia de la música, creu que la música fomenta la cooperació i l'empatia i que existeix un compromís de tot el cervell humà quan s'interpreta la música i que no hi ha cap estructura cerebral que deixi d'intervenir. Aquest autor també considera que la música és molt poderosa i que s'ha demostrat científicament efectiva per tractar trastorns d'estat d'ànim, estrès posttraumàtic o per tractar nens autistes. Per a la nostra espècie, la música ha representat i segueix representant un art que facilita la comunicació i potencia la cohesió social i el moviment. Ja es posa de manifest a la primera infantesa quan xiuxiuegem una melodia al nounat. L'emoció ens mou i el moviment emociona, i la música crea moviment i el moviment genera música. La música ens afecta sense demanar-nos permís.
I, evidentment, David Bueno, per cultura també entrem música.
Per descomptat, és una de les moltes facetes que té la cultura humana. De fet, no es coneix cap cultura humana que no hagi desenvolupat formes musicals molt, molt diverses. Poden canviar les escales, els tons, però fins i tot i així, la música està profundament arrelada al nostre cervell, com deia la Rosa Casafont, que, per cert, m'encanta que estigui participant en aquests fragments, perquè ens coneixem, som bons amics des de fa una colla d'anys i compartim projectes junts. Doncs s'ha vist que està tan arrelada al nostre cervell la música que fins i tot hi ha aspectes de les melodies que són absolutament compartits per totes les cultures humanes. Encara que les cultures siguin diferents, hi ha uns aspectes, per exemple, de les cançons de bressol que fan que qualsevol cultura del món identifiqui aquella melodia com una cançó de bressol o com una música per ballar, o s'ha analitzat amb 4 o 5 paràmetres diferents. Per tant, la música sorgeix del cervell, afecta el cervell, és cultura.
Li hem volgut preguntar també a la Rosa Casafont fins a quin punt les emocions incideixen a la nostra capacitat cognitiva i en quin sentit.
Les emocions incideixen en la nostra capacitat cognitiva. La nostra capacitat cognitiva té a veure amb les aptituds que tenim com a éssers humans i està relacionada amb la capacitat de processar la informació i, per tant, relacionada amb l'atenció, la percepció, la memòria, el pensament. A més, hem de tenir present que som més emocionals que racionals, perquè les emocions formen part d'absolutament totes les nostres decisions. Les decisions de supervivència les prenem només emocionalment i tota la resta de decisions amb l'emoció i la raó implicades. Però mai decidim només amb la raó tota sola. Això vol dir que hem d'estar bé emocionalment perquè aflori el nostre potencial. L'estrès contemporani és un bon exemple per explicar-ho. La multitask, l'excés d'estímuls, les creences limitants, les exigències continuades tan pròpies com alienes, són alguns dels estressors que condicionaran canvis biològics, estructurals, funcionals i de capacitat cognitiva. El resultat d'aquesta influència no és bo ni per la salut ni per l'aprenentatge. Hem de puntualitzar, però, que totes les emocions són bones si estan ben regulades, tant les de valència positiva com negativa. Quan parlem d'emocions, ens pot servir recordar que totes les masses piquen. Una por o una eufòria desmesurades no són bones, però una eufòria momentània pot resultar gratificant i facilitar l'aprenentatge i la memòria, i tenir por en un moment determinat pot salvar-nos l'existència. Les emocions ja guien els nostres aprenentatges des de la nostra arribada al món. Aprenem i ens construïm per l'observació del que els nostres referents valoren important. Els imitem i aprofitem les relacions socials per construir-nos.
Simone de Beauvoir. La incultura és una situació que empresona una persona tan hermèticament com una presó.
Explica en David Bueno que l'evolució biològica és lenta, molt lenta, però que la cultura pot fer reevolucionar el cervell, rejuvenir-lo i fer-lo més lliure, actuant directament sobre les connexions neuronals. I a mi aquesta proposta em va semblar, aquesta afirmació em va semblar com molt i molt interessant i sorprenent, no? Com la cultura pot rejuvenir el cervell, no? En quin sentit que no hàgim explicat encara?
Sí, mira, de fet aquest és el moll de l'os, de l'assaig aquest. El sentit és el següent. Si nosaltres el que estem pensant és com a espècie capaç de decidir amb una certa llibertat, sempre condicionats pel nostre entorn, això no ho podem evitar, però sí de decidir amb una certa llibertat, per decidir què ens cal. Ens cal tenir uns referents, és a dir, una història passada, això ens ho dona la cultura, totes les experiències que hem viscut tenen una influència cultural i del nostre entorn. Ens cal poder-nos projectar cap al futur, és a dir, ser capaços de cercar novetats, de tenir desig de buscar coses noves per continuar avançant, i aquest desig també el podem, o de fet l'hem de cultivar a través de la cultura. És una redundància, perquè el mot cultura ve de cultivar,
no? Ah, sí, és veritat, que també ho expliques. Sí.
Però una cultura que ens permeti flexibilitzar la nostra capacitat de buscar alternatives. Una cultura que ens permeti anar una mica més enllà, o que ens estimuli, que ens doni ganes d'anar una mica més enllà del que ara sabem. És una cultura que ens facilita aquest pas del passat cap al futur. Tot això ho aconseguim a través de la cultura. Però després hi ha un altre aspecte molt important, que és el present, que és aquest eix que marca l'abans i el després, un present dinàmic, perquè cada segon el present està més avançat que el segon anterior. I aquest present és l'adequació del nostre comportament a allò que nosaltres volem aconseguir. I aquest és un dels punts claus. Tota l'experiència que nosaltres tenim és el que anem acumulant en tota la vida. Com més grans som, com més anys anem acumulant, més experiència tenim. Però aquesta experiència, si no la utilitzem de manera novedosa, el que fa és com una presó. En canvi, els infants el que tenen és la màxima flexibilitat, perquè com que no saben encara de què va el món, poden imaginar-se, se'ls pot acudir qualsevol cosa, real o irreal. Aquesta capacitat de passar de passat cap a futur, de manera coherent, de manera que ens sigui útil i gratificant, passa per combinar aquests dos factors: la flexibilitat infantil i l'experiència dels adults. I el moment clau de l'edat, de la vida d'una persona, on es dona el màxim equilibri entre aquestes dues coses, és la joventut. Suficient experiència per poder planificar bé el futur, però encara molta flexibilitat per poder-lo planificar a la teva manera. Si nosaltres potenciem, a través de la cultura, aquest increment de coneixements sense perdre flexibilitat, per tant, un increment de coneixements a qualsevol nivell, però que estigui enfocat a continuar buscant novetats, a continuar sent creatius, a continuar imaginant, el que farem serà rejuvenir el cervell o no deixar que envelleixi tant.
O sigui, si a la nostra edat ens diuen, és igual, o a la tercera edat, no?, amb algú li diuen, és que continua sent un somiatruites, pel cervell és un elogi.
Jo crec que sí. Jo penso que sí, que és un gran elogi.
Clar,
és un gran elogi.
I vol dir que sí que està rejuvenint el seu cervell.
Sí.
El cervell està preparat per ser feliç o per sobreviure?
Està preparat per sobreviure. I això inclou alguns moments de ser feliç, perquè hem de tenir recompenses per tenir ganes de continuar endavant, però també inclou tenir por, inclou protegir-nos de les amenaces, inclou recordar els aspectes més negatius de la nostra vida per intentar que no es tornin a produir.
Ho dic pensant en que nosaltres, que som sobretot un programa de psicologia positiva, sempre hem emfasitzat, no?, la importància de treballar actituds, conductes que ens ajudin a viure millor, igual que podem fer esport, doncs per contribuir a la nostra salut física, no? Bé, fins a quin punt creus, David, que es pot, que tot això, que, o sigui, que degut a la plasticitat del cervell podem entrenar-ho, podem practicar-ho per viure millor?
A veure, sens dubte ho podem entrenar. Hi haurà persones que ho tindran més fàcil o no tan fàcil, segons com hagi estat la seva experiència passada. Però entrenar-ho segur. I la clau torna a ser el present. És a dir, una persona capaç de reflexionar sobre tot allò del seu passat que el condiciona massa fortament i capaç de, no dic prescindir-ne, però sí de relativitzar-ho, per buscar aquells elements que el fan més feliç, que el fan sentir més a gust, serà una persona que d'aquí cap al futur dirigirà millor cap on ella vulgui els seus interessos, perquè estarà menys condicionada per aquest pes, bueno, no sempre positiu, del nostre passat.
O sigui, si ho estem relativitzant, en certa manera estem reescrivint també determinades rutes del nostre cervell, neuronals?
Oh, i tant. Cada vegada... Sí. Això és una qüestió molt interessant, aquesta. Cada vegada que nosaltres recordem alguna cosa del passat i reflexionem, estem generant connexions noves i, per tant, reescrivint part d'aquella història. De manera que cada vegada que positivem alguna cosa passada, la propera vegada que la recordarem més positiva que l'anterior.
Tinguem l'edat que tinguem.
Tinguem, no?, l'edat que tinguem. Sí.
Sí, perquè ens estan escoltant, no sé, oients de totes les edats, però ara penso en les oients i els oients de 70, 80 anys, que no es preocupin, no? Perquè allò que els va ser dit quan eren petits sobre el cervell ha canviat radicalment.
Ha canviat radicalment, sí. I podem continuar canviant, autocanviant-nos, de fet, a les nostres pròpies percepcions del cervell a qualsevol edat. Com més grans, costa més, també s'ha de dir, eh? Com més anys tenim, el cervell és menys plàstic. Però no deixa de ser plàstic mai, a no ser que hi hagi alguna qüestió de malalties neurodegeneratives. Aquí s'altera tot ja.
Recordar que en David Bueno, com dèiem, no acaba de treure un llibre, sinó dos, I el segon d'ara mateix és 100 coses que cal saber sobre el cervell, neurones, connexions, gens i pensaments. És un llibre divulgatiu que toca molts aspectes relacionats amb el cervell i en el qual també es parla, entre altres coses, de la música, no? Sentíem la Rosa Casafont, també llegim que la música activa moltes àrees del cervell, que quan escoltem una melodia s'activa, com és lògic, l'escorça auditiva, etcètera, etcètera. I molts dubtes bàsics sobre el cervell per explicar a tothom, no? Al gran públic, els divulguen aquest llibre.
Sí, sí, la idea d'aquest llibre era fer un llibre lleuger, 100 petits escrits sobre el cervell, amb aquelles preguntes que jo penso que més sovint ens fem, si més no són les que més sovint m'han fet a mi, i aquí queden totes, doncs, recollides.
Moltes gràcies, David Bueno, per aquests dos llibres i enhorabona. I fins aviat.
Fins aviat.
Tanquem l'Ofici de Viure amb el nostre petit curs d'introducció a la meditació amb Josep Maria Clopés. Josep Maria, ben retrobat.
Un plaer estar aquí, com sempre.
Ens trobem en un moment en què volíem parlar de les sensacions físiques associades a la meditació, no? Perquè moltes persones tenen malestar, tots ens ha passat, no? Ens fa mal l'esquena, una contractura... Ho intentem amb la postura del lotus i no
trobes mai la postura.
Bé, ens fa mal una cosa o una altra i això ens molesta a l'hora de meditar. Què hi tens a dir?
Molt. De fet, és un dels grans capítols, no, de la pràctica de la meditació. No només els pensaments i l'entorn, sinó també les sensacions físiques. En general, les sensacions físiques que podem experimentar durant la pràctica de la meditació, que són de molts tipus, jo les puc englobar o les englobo en dos grans blocs. Un és el que està relacionat amb el procés d'eliminació de tensions, vull dir que no només a través dels pensaments, sinó també a través de les sensacions físiques. Són manifestacions, no?, del nivell de càrrega que portem a dins, i és molt típic posar-te a meditar, tenir sacsejades, picors. Això en general tothom es queixa de picors, malestar, se'm carreguen les cervicals, no? O badallo contínuament, transpiració, no? A vegades s'ha quedat a la boca, marejos, moviments, tot aquest tipus de sensacions físiques estan profundament relacionades amb el nivell de càrrega física que portem, nivell de fatiga. I la fatiga, recordem, que no ve només per al nivell d'activitat que tenim, sinó que ve per altres qüestions, no? Ve pels hàbits del son, pel nivell de descans, per la qualitat del son, per la pròpia alimentació. Tot això genera molta càrrega física i quan s'allibera a través de la meditació, doncs apareixen molts fenòmens, en els pensaments com també aquests malestars, no? Aquest és un aspecte que també succeeix. I després hi ha un altre aspecte relacionat, que la nostra pròpia fisiologia té un nivell d'activitat i fa soroll. Vull dir, encara que soni així, entre cometes, però hi ha un nivell de soroll. I amb el nivell d'activitat neuronal, per exemple, molta pressió en el cap, no? Molta gent que es queixa. Quan estic meditant, tinc pressió a la part frontal del cap, no? O formigueig, no? Molt típic, no? O se'm destapen les fosses nasals o les orelles, també. Podem notar la caiguda del nivell de respiració, que es torna molt fina, molt fina, molt fina, cauen els batecs del cor, la sensació de benestar, no? Pugen els neurotransmissors, no? Tot això aquesta sensació de plaer també està dintre la pràctica de la meditació, no? I aquests són els grans blocs de sensacions físiques que vivim.
Sí, els nostres oients volen començar o aprendre a meditar, poden seguir aquest curs d'en Josep Maria Clopés cada setmana a l'Ofici de Viure. Podeu descarregar-vos les seccions endarrerides a catradio.cat. Un plaer, Josep Maria, d'Executive Meditation.
Una abraçada.
A les oients i als oients també. Moltes gràcies, una abraçada.